Dos quarts de 10 del matí. De seguida, algunes reaccions a la mort d'Agustí Villaronga. Abans, Maica Navarro, bon dia.
Què tal, Roger? Bon dia.
T'he llegit amb molta, molta atenció a La Vanguardia, tant ahir com avui, sobre aquestes primeres hores de Dani Alves a la presó de Brians 1. Avui hi ha segona nit a la presó de Brians, i relataves fil per randa com va ser l'entrada a la presó, Maica, amb molts detalls. I fins i tot explicaves que va ser incapaç de fer la trucada de cortesia a la qual tenen dret tots els presos perquè no recordava cap número de telèfon.
Doncs sí, doncs una mica recullo les paraules del Marc Molins d'abans. És una situació traumàtica per tothom. Evidentment, jo crec que tots hem de pivotar al voltant de la víctima, de la presumpta víctima, sense oblidar que una presumpció d'innocència i una situació absolutament tràgica també i desbordant pel protagonista d'aquesta presumpta agressió, que és el Dani Alves, i que més enllà de la seva rellevància pública i mediàtica, doncs és una persona també, doncs, amb una família. A més, venia d'una situació complicada perquè havia mort la seva sogra, venia d'enterrar a la seva sogra dies abans de la seva detenció, i per tant tothom que entra per primera vegada en una presó, tinguis els diners que tinguis i et coneguin com et coneguin, doncs la situació és traumàtica, i va fer tot allò que fan els presos que entren per primera vegada en una presó. Jo crec que a més amb un afegit, i és que ell, pel que fos, segurament perquè, i això és una interpretació meva, jo crec que té interioritzat determinats comportaments, i que ell en cap moment va poder ni plantejar-se la possibilitat de que allò del que se li acusa podria tenir unes conseqüències prèvies i que implicarien, doncs, això que està passant ara, que és que el seu ingrés a presó preventiva sense fiança, i per tant estava absolutament desconcertat, en xoc i sense evidenciar cap emoció destacable. O sigui, no era una persona que cridés la seva innocència ni tingués males paraules cap a la jutgessa. No, senzillament gairebé no va parlar, no va demanar res, i va sorprendre també a l'equip dels funcionaris que treballen al pavelló d'ingressos de Brianzo, que, doncs això, que no portés res, només una bossa de plàstic amb els cordons de les sabates esportives que li havien tret prèviament quan el traslladen ja detingut a la Ciutat de la Justícia, és un protocol de seguretat, i res més. I per tant, jo crec que li va passar amb ell, com ens passa a molts, que amb els telèfons hem oblidat els números, i tampoc t'havia ajudat a la seva situació, i quan li van oferir fer aquesta primera trucada a la que té dret, va reconèixer que és que no recordava, no sabia cap nom. Tampoc li van oferir al metge de guàrdia d'aquella nit si volia prendre alguna, si necessitaria alguna pastilla per dormir. Va dir que no volia res, va picar quatre peces de fruita que li van entrar. Però ja et dic, és molt important que la gent sàpiga que no es va fer res diferent al que aquella nit els funcionaris de presons van fer amb els altres tres homes que també van ingressar. L'única cosa potser que jo... Bueno, potser sí que això, l'únic detall és que en comptes d'arribar a Brians amb el furgó de trasllats penitenciaris que portava els tres homes, en el seu cas, el trasllat va ser en un vehicle i anava sol. Però vaja, crec que tampoc és transcendent ni important. Re, ell estarà ara en aquest pavelló d'ingressos. És un pavelló que té cel·les individuals. Al ser cap de setmana, potser està un... Doncs això, el cap de setmana implica que hi ha menys personal al centre, i amb ell l'han de visitar a aquestes hores els diferents professionals que l'hauran de tractar el temps que hi sigui. I tots ells seran els que amb una junta de tractament decideixin quin és el mòdul més adient per la seva situació. i per tant és important també en aquest pavelló d'ingressos ell no coincidirà amb cap altre reclús. Si vol sortir al pati doncs, a fer un vol, hi ha un protocol que evita coincidir amb els altres presos que estan en el mateix pavelló d'ingressos. També si demana anar a la màquina, a les màquines, agafar que sigui una xocolata, un cafè o el que sigui, doncs també ja se n'encuida que no hi hagi ningú cap altre pres al passadís. I també ha sorprès, que això el Marc us ho podrà explicar millor, perquè com ha lletrat, està una mica desemparat aquest home, perquè no té una lletrada, que després ho hem sapigut, és la lletrada que li va gestionar a Alves tota la documentació relacionada amb estrangeria, amb la seva situació de legalitat a Espanya quan va arribar a Espanya a jugar a futbol. I jo no sé si és que és l'única que tenia al cap en aquell moment, però evidentment la seva estratègia de defensa ha sigut un autèntic desastre. O sigui, i fins i tot aquestes primeres hores a la presó, el més habitual en una primera arribada és que l'advocat s'acosti, no necessàriament per veure'l, però sí per gestionar amb el cap de serveis que aquella nit estava a Brians, doncs mira, si vol trucar, aquest és el telèfon, li porto roba, no sé. És veritat que a Malves li van oferir aquest lot penitenciari que té doncs una muda, productes d'higiene per rentar-se les dents, etc, i un xàndal, unes sabates, un parell de calçoters, en fi, tot allò que necessitarà fins que algú de la seva família, la seva dona o qui que sigui li porti coses. Però no sé, els funcionaris el van veure bastant, entre cometes, desemparat, sincerament. Això era una mica la reflexió. Una altra cosa és, avui és molt interessant llegir el Jesús García Bueno al País, perquè dona detalls molt, molt concrets de tot allò que va passar a aquest jutjat número 15 de Barcelona el divendres. No estava la jutja titular, doña Concha, estava una jutgessa substituta, Anna Marín, que a més a més explica el Jesús que enmig d'aquest interrogatori al d'Alves no tan sols va donar tres versions contradictòries en aquella mateixa sala, sinó que a més la jutgessa li va demanar que més o menys ens expliqués què podia cobrar al mes. Ell va explicar que eren 30.000, la jutgessa el va corregir dient-li que no, que en realitat era 300.000, perquè la jutgessa digués això, tenia prèviament, s'ho havia mirat a l'hora, perquè a més li tocava saber-ho en cas de que bueno, el fiscal hagués plantejat la possibilitat de que aquesta presó preventiva anés acompanyada d'una petició de fiança, econòmica de fiança que com ja heu sabut no li va donar opció. I també molt important, que crec que l'Anna Maria de Pardo ho explicava, és aquesta decisió de la víctima, molt arropada en tot moment. Explicava la doctora, aquest acompanyament de les víctimes quan arriben al clínic és molt important també, que aquest acompanyament amb aquesta dona de 23 anys és, i continua a dia d'avui, protagonitzat per unes mosses d'aquesta unitat de central d'agressió sexual, aquestes UCAS, de les que hem parlat sovint, amb la violació d'Igualada, l'acompanyament que li van fer a la víctima d'Igualada. En el cas de la víctima d'Igualada era menor. Aquest cas no és menor, té 23 anys, però ha actuat amb una valentia perquè, clar, ella sabia perfectament a qui estava denunciant i les conseqüències que tindria aquesta denúncia mediàtiques. I jo crec que és responsabilitat de tots i de totes, de tots, protegir aquesta dona, protegir-la i no revictimitzar-la. I és veritat el dret d'informació, i jo el comparteixo, jo crec que és bo que expliquem aquestes coses, perquè aquest cas, i crec que ho explicava ahir Roger, no som conscients encara de les conseqüències que tindrà del pas endavant que aquesta denúncia i aquest procediment i aquesta valentia dels Mossos, perquè no va ser fàcil tampoc prendre la decisió de detenir-lo. No dic que no fos fàcil per ells, ells ho tenien claríssim, perquè sabien com havia declarat la víctima i sabien quines proves havien recollit les UCAS, però recordeu, en el moment de la detenció, tot el que es va sentir de... Però per què el detenen? Però escolta'm, que el citin a declarar. Però per què l'han de detenir? Ostres, tothom es qüestionava la detenció. Tothom es qüestionava la detenció. I fins i tot algú es plantejava, ostres, però a la presó, però segur? I en 15 segons a un lavabo pots fer això? Bueno, és a dir, per això és molt important la, també la valentia de la fiscal, la valentia de la jutgessa i el pas endavant que implica tot aquest procés judicial. Per això és important explicar-ho, és important que se sàpiga...
Has dit 15 segons, Maica?
Que no hi ha espais de... No, per això s'ha explicat, però és mentira. No, és que s'havia... Ha corregut un bulo de que al lavabo només van estar 17 segons. És mentira. Van estar 17 minuts. Unes càmeres que recullen el moment d'entrada i el moment de sortida. Són 17 minuts. Però és important que se sàpiga. I ella, la víctima, en aquests moments ha d'estar protegida pel seu entorn familiar i protegida, insisteixo, per aquestes mosses. Ella ja té una mossa interlocutora amb un telèfon mòbil a la que la pot trucar en qualsevol moment, a qualsevol hora, i no fa absolutament res relacionat amb aquest procés judicial sense l'acompanyament policial, que és bàsic i fonamental.
Maica, moltes gràcies. Qualsevol novetat ens ho fa saber. Però fa la sensació que Dani Alves, almenys uns mesos a la presó, abans no arribi... Bueno, ahir ens parlaves d'aquest recurs, no?
Jo crec que digues. Alves en aquests moments, per lo que m'arriba, s'està plantejant buscar un advocat penalista, perquè l'advocada, jo no vull qüestionar l'advocada, però jo crec que és una especialitzada en temes de migració i que no tan posada en temes penal, tot i que no és un procediment senzill, però està buscant ja un advocat que prepararia aquest recurs a l'audiència i ja veurem amb quins arguments doncs demana aquest recurs, el que té evidentment dret, i mentrestant doncs a poc a poc s'anirà acostumant amb aquesta vida a presó. Aquesta setmana sabrem a quin mòdul és destinat finalment i aquí ja sí començarà a conviure amb la resta de presos.
Maica Navarro, moltes gràcies. Una abraçada. Cuida't. Veig que has recuperat la veu, Maica?
Sí. Jo estic molt contenta d'això, també.
Una abraçada forta, Maica.
Una abraçada, també una abraçada aquí.
A tots, una abraçada.
A dormir d'hora. Gràcies, Maica. Té 2 minuts per arribar a 3:15.